lluitar contra el canvi climàtic, suma'ns a Vola Tu.
Canviem la humanitat.
Suma'ns.
Cada dimecres de 10 a 11 del matí.
El programa més escoltat a Ràdio Vilamajor.
Bon dia. Som la Rebeca i l'Àfrica i us parlem en nom d'un grup d'alumnes de tercer d'ESO de l'INS Vilamajor. Avui us presentarem el nostre programa, que es diu Suma'ns, acrònim de Tsunami i Humans, i que podeu escoltar cada dimecres a la 98.0, Ràdio Vilamajor, de 10 a 11 del matí. L'objectiu del programa d'avui és conscienciar la gent en la lluita contra el canvi climàtic i la protecció dels fons marítims.
Parlarem sobre el transport sostenible, escoltarem un reportatge sobre les coses que podem fer a nivell individual per protegir el medi ambient i entrevistarem a l'Adrià Bas, un periodista especialitzat en drets humans, qui va estar al llarg de 10 anys al capdavant del programa Solidaris de Catalunya Ràdio.
Amb tot això i molt més, us acompanyarem durant la propera hora. No desenganxeu l'orella a la ràdio, que comencem.
Suma'ns, el programa més escoltat de Ràdio Vilamajor.
Ens acompanyen a la taula els nostres companys, Gerai i Aladín. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Què ens porteu avui?
Hem sortit al carrer a preguntar a la gent què fa amb les deixalles, si les llencen a les escombraries o al terra, per exemple.
I com actuen quan veuen algú altre que les llença al terra?
Voleu saber què ens han dit? Doncs escoltem-lo. Endavant.
Si veus alguna deixalla pel terra, la reculls?
No, perquè em fa mandra.
Depèn de la situació. Si tinc alguna escombraria a prop, doncs sí, però normalment no.
A vegades.
Jo sí que la recullo si no vaig a empresa, clar.
Jo sí que la recullo si no tinc res a fer.
Jo, depèn de la situació, sí que la recullo.
Jo sí que la recullo si tinc temps.
Doncs jo sí,
quan em dóna la gana.
Si veus alguna persona tirant escombraries al terra, què faràs?
Doncs l'aviso i li dic que ho recullo.
L'avisaria i li diria que ho recullo.
Doncs res, perquè no és la meva responsabilitat.
Doncs jo faria agafar els meus companys, li diria que ho recollís.
Jo ho agafaria, ho tiraria, però li diria que ho recollís i que no ho tornés a fer mai.
Depèn de si tinc molta confiança o és una persona desconeguda. Si tinc confiança li dic i si no, no.
Jo li diria que el recollís i si no, pues no.
Jo si és un amic meu, pues li tiro pel cap, però si és una persona desconeguda, pues no li diria res.
Li cridaria l'atenció, tipus, recullo.
Pues si ho veig, li diria, i si no, pues ho deixaria, o ho recolliria jo i ho tiraria.
Depèn de la situació. Normalment suposo que avisaria la persona, però no inculpant-la, perquè no sabem com s'ho pot prendre. Què més hem preguntat, Pol?
El més important. Què fem nosaltres amb les nostres pròpies deixalles? És a dir, les llancem a les escombraries o les tirem al terra quan no ens veu ningú?
Doncs escoltem el que t'han dit.
Quan vas pel carrer, tires les escombraries al terra?
Jo sí que tiro, depèn de quines coses al terra. Per exemple, quan vaig a comprar xurros, la paperina que em donen és de cartró. Per tant, si es mulla, es desfà. Per tant, no contamina. I per exemple, coses com aquesta sí que les tiro, però plàstics i tot això no.
Sí que ho tiro a la papelera.
No tiro gaire.
Normalment m'ho guardaria. Si és una cosa petita, doncs m'ho guardo, i quan trobo una escombraria, doncs ho tiro.
Depèn. Si és una pell de plàtan, doncs sí que ho tiraria. Algú que sigui orgànic, que es pugui, que no faci malbé al medi ambient i això. Però si és, per exemple, una multori de xicle, doncs no.
Jo normalment no ho llenço al terra.
Jo només tiro l'orgànic al terra, perquè l'altre afectaria el clima i a la terra.
Jo depèn, si tinc una brossa a prop, sí que ho tiro a la brossa, si no, no.
Jo no tiro, intento no tirar res en el terra.
Doncs jo sí que la tiro al terra, però poques vegades.
Jo m'ho guardo i si puc ho tiro a les escombraries.
Després d'escoltar les respostes de la gent sobre les deixalles, us deixem amb els companys informatius, que ens posaran al dia sobre les últimes notícies relacionades amb el canvi climàtic.
El resum de la setmana.
Bon dia, us parlem el Yuri, la Damínia, el Toni i el Nil. Milers d'estudiants de tot el món s'han manifestat a les seves ciutats, seguint la iniciativa de les vagues escolars pel clima. Toni.
La iniciativa va sorgir gràcies a la Greta Thunberg, una noia sueca de 15 anys
que va decidir no anar a escola i manifestar-se silenciosament davant del Parlament del seu país. Volia denunciar la iniciació dels polítics enfront del canvi climàtic. Des d'aquells dies s'ha manifestat cada divendres a Espanya més de 250 membres de la comunitat acadèmica espanyola. Ha donat suport a la vaga dels estudiants. En la cara que ha fet pública, alerten del col·lapse de la civilització si no es prenen mesures radicals i urgents.
Els científics alerten que el desgel de l'Àrtic fa preveure una catàstrofe arreu del planeta. Nil.
L'últim informe de l'Institut del Medi Ambient d'Estocolm sobre l'estat de l'Àrtic conclou que les conseqüències del canvi climàtic han arribat a un punt de no retorn. El gel s'està desfent, els desnivells de l'aigua estan pujant, les àrees costaneres s'erosionen, el permagel desapareix, la tundra cedeix espais de bosc als boscos boreals. La combinació de temperatures elevades a poc gel està obrint forats per on s'escapa el gas metà, acumulat al subsol. Un risc mediambiental de les conseqüències del qual imprevisibles. Es deixaran notar a tota la Terra. El mateix que passarà amb l'escalfament d'oceans i mars. Uns canvis que afectaran a les espècies marines i, per tant, a la pesca.
Barcelona registra l'inici d'any més sec des del 1914, segons les dades de l'Observatori Fabra. Toni.
Les dades dels tres primers mesos del 2019 que ha recollit l'Observatori Fabra desbanquen el record de sequera que fins ara tenia l'any 1995. La professora de Socials de l'Institut Vilamajor de Sant Pere de Vilamajor, Judit Raurell, ens explica com de perjudicial pot arribar a ser que no plogui.
Tinguem menys cultius als nostres camps, que els boscos cada vegada estiguin més secs i hi hagi més perill d'incendis forestals, que la gent canviï també la seva manera de fer, perquè quan plou doncs sembla que estiguem més alegres, i cada vegada hi ha menys temporada de pluja i la gent també està una mica més irascible.
De Barcelona ha registrat el primer trimestre d'any amb menys pluja de la seva història densa, que va començar a realitzar registres de pluviometria l'any 1914.
La Pedrera, la Sagrada Família i el Macba són alguns dels edificis que es van quedar a les fosques aquest dissabte passat al vespre contra el canvi climàtic. Nil.
A Barcelona es van sumar a la iniciativa de fonts ornamentals de la ciutat, la façana de l'Ajuntament de Barcelona i el Parlament de Catalunya, l'Arc de Triomf, el Monument de Colom i altres edificis emblemàtics, que van apagar els llums de 8:30 a 9:30. D'aquesta manera, es vol conscienciar la societat sobre la necessitat de prendre mesures contra l'escalfament global i la contaminació atmosfèrica, així com estalviar energia i disminuir la contaminació lumínica.
Comencen els treballs de condicionament del litoral metropolità per la temporada de bany. Davinia.
L'àrea metropolitana de Barcelona ha iniciat aquest dilluns els treballs de condicionament del litoral metropolità per la temporada de bany. La major part d'aquesta feina consisteix a la llaurada de la costa, és a dir, quan tractors amb grans àrees remouen i regiren la sorra fins a 50 cm de profunditat, per facilitar que s'aireixi i que els raigs de sol la desinfectin correctament.
Formentera ha limitat l'entrada diària de vehicles a l'illa durant l'estiu a fi de minimitzar l'impacte del turisme i la contaminació en un dels últims paradisos de la Mediterrània. Toni.
El ple del Consell Insular ha aprovat aquest dimecres la limitació diària de circulatori de cotxes i motocicletes. Només circularan 4.980 cotxes de turistes i de lloguer per dia a l'estiu. A més, els visitants pagaran 1 euro per automòbil i 50 cèntims per motocicleta per entrar a l'illa Balear.
La processionària retrocedeix a Catalunya després de créixer sense control 4 anys. Davinia.
La plaga d'arrugues comença a retrocedir després de 4 anys d'un creixement exponencial a Catalunya. Segons l'últim balanç de la Generalitat correspon a l'any passat, la processionària afecta una de quasi 6 hectàrees de pi, és a dir, 120.000 d'un total de 25.000 hectàrees. El canvi climàtic i la suspensió de les fumigacions durant 2 anys per problemes legals van disparar la plaga que els experts consideren encara fora de control.
Suma'ns. Resol tots els teus dubtes sobre el canvi climàtic amb Suma'ns.
Els nostres reporters, la Wisha i el Guillem, han fet un treball de camp al carrer per saber si la gent està conscienciada sobre el canvi climàtic. Oi, Wisha?
Sí, hem sortit a preguntar, entre altres coses, si la gent creu que estaria bé una ciutat sense cotxes.
També volíem saber si la gent agafaria més el transport públic si fos més barat.
Escoltem-ho. Creus que estaria bé una ciutat sense cotxes?
Depèn, si és una ciutat molt gran, pues no, però si és petita sí, ja que pots anar amb bicicleta a tots els llocs.
Sí, no, perquè a part dels cotxes hi ha el transport públic que contamina menys.
Ni sí ni no, perquè va bé per desplaçar-se, però és contaminant.
Sí, crec que estaria molt bé, l'únic que sota un punt de vista realista no crec que sigui possible.
Depèn, que si són cotxes elèctrics, pues no contaminen.
Jo, si pogués, la majoria dels transports que fessi, pues els faria amb bici.
Jo crec que sí que estaria bé, ja que podríem fer servir més el transport públic.
No estic a favor, ja que el transport, al ser una ciutat molt gran, no pots anar de punta a punta tan ràpid. Però per la part que sí que estic a favor és que m'agradaria que, si hi haguessin cotxes, que fossin cotxes però per tothom, no per només una família de dos o tres persones.
Creus que si el transport públic fos més econòmic la gent no utilitzaria tant el cotxe?
Jo crec que sí i que no. Sí, perquè depèn d'alguna persona que no té molts diners, si el posen més barat, doncs anirien. I les altres, jo crec que no, perquè, entre cometes, els hi faria pal, perquè per ell és més còmode agafar el cotxe.
No, perquè ja la gent que no l'agafa és perquè no vol, o sigui, no tenen ganes i prefereixen anar amb un altre medi de transport.
Jo crec que sí que ajudaria, perquè, no sé, sempre que sigui algo, una cosa més barata, doncs sí que ajudarà.
Jo crec que sí que faria alguna cosa, però res significatiu, perquè si tu no agafes ja el transport públic no crec que sigui pel preu.
Crec que sí, perquè així, pues, no contaminant tant.
Jo crec que hi aniria més gent, perquè si agafes un cotxe i, bueno, si et compres un cotxe, tot et sortirà molt més car. La benzina i tot.
L'agafaria més gent, ja que si és més barat, més gent l'agafarà.
Jo crec que contra més barat, més gent anirà amb transport públic.
Depèn, perquè hi ha gent que li agrada més anar amb el seu cotxe que amb transport públic.
Jo crec que no, perquè és més còmode agafar el cotxe.
Pel que veiem, encara falta molta feina per fer per conscienciar la gent de la necessitat de contaminar menys. Tu què ens portes avui, Pol?
Jo també he sortit al carrer a veure quin ambient es respira sobre els patinets elèctrics. He preguntat sobre el nou projecte de posar patinets elèctrics a les ciutats. I això és el que ens han dit.
Esteu a favor del nou projecte que estan fent de posar patinets elèctrics a les ciutats per poder-se moure?
Sí que estic a favor dels patinets elèctrics a la ciutat.
Estic a favor de la iniciativa dels patinets elèctrics i crec que són una bona alternativa per no utilitzar tant el cotxe.
No, perquè no els utilitzen bé. Van per les aceres i tot això i ja et pots matar.
Estic a favor dels patinets elèctrics perquè ens podem moure sols.
Estic a favor dels patinets elèctrics ja que són elèctrics i no contaminen tant.
Sí que estic a favor dels patinets sempre i quan els utilitzin bé.
Jo crec que és una bona idea perquè és un medi de transport bastant liberal.
Sí que estic a favor perquè no contaminen tant.
Si respeten les normes i tot això, llavors sí.
Jo estic a favor dels patinets elèctrics, així no contaminem tant.
Estic a favor dels patinets elèctrics perquè no contaminen.
Marxem a publicitat escoltant un rap que van crear els alumnes de batxillerat a l'Ins Vilamajor, on ens parlen de la decadència al món. Tornem de seguida, no marxeu.
Recerca, aquest món se'n va a la merda, ho vols ignorar, però et pots atrapar. Pobresa, gent sense treball, guerres, estem caient molt avall. Buscant oportunitats, una societat millor, escapant del seu país i el que es troben és això. Ni recursos ni menjar amb els que poder aguantar i mirades de la gent que els intenten enfonsar.
El racismo es real, la gente está fatal. Piensan que no somos igual, pero la realidad es que somos de la misma tonalidad. Que se acabe y esté mal. Todo el mundo habla sin saber, cuando en realidad ser blanco o negro no tiene diferencia. Solo por un color no tiene nada que cambiar. No tiene nada que cambiar.
Sexista, racista, tots són iguals. Jo penso d'una manera i no em fareu canviar. Petits, grans, tots immigrants, ens estan esclavitzant fins a la meta final.
No som terroristes ni els vostres enemics. Bé, tenim dret i una vida per sortir. Quan sortim de festa amb els nostres amics, la gent s'espanta quan ens veuen tenir.
Cansat d'aquesta merda societat, de gent que inventa sense haver-se informat. Diuen que la culpa és dels immigrants, de ben gent que ven basses, sabent que punxaran. Surts com per exemple era inútil de merda, assassins, delinqüents, terroristes de merda. Això és xenofòbia, no té pèrdua.
Ni et coneixen i no et volen, et maldeixen i et desplomes. En un mar ni surts amb pentes i cap un estatat. Si aquesta és la societat, preferiria ser animal. Preferiria ser animal.
No importa el color o si és de l'Amazona, la culpa no és dels immigrants sinó de les persones. I homes i dones lluitant per seva llibertat, i tu després vas i els abandones.
Sortim al carrer amb por i desig, vivint aquest infern, si de dia o de nit. Cuinant i rentant per nostres marits, volem llibertat al nostre destí. No som inferiors als homes, volem la nostra llibertat. Lluitarem per un món millor, és a dir, per la igualtat. No volem subjectes per fer-vos disfrutar. Som persones com vosaltres i ens heu de respectar.
Has de despertar, obrir els ulls. No has de jutjar qui és diferent a tu. En el fons som iguals, no diferents, encara que canviï el color de pell. Ells se'n van del seu país per fugir de la fam, de la guerra, la pobresa i de tot en general. Quan venen aquí els acusem de delinqüents, però no veus aquest error, ells també són bona gent.
Se'n donen compte, per això anem empitjorant. Som com coloms que persegueixen un trosset de pa sota la vigilància d'uns polítics amargats. Tanta gent que discrimina, dient aquells són els dolents, els que no valen res. Quan els que discriminen són els més dolents, els que només saben aprofitar-se dels demés.
El món, el racisme és una esquerda que separa nacions, la seva gent que no saben viure junts. Sempre lluny i a part, sense rumb de millora. Només empitjora, només empitjora.
Parem-nos a pensar en qui ens hem convertit. Massen sense rostres i arguments sense sentit. No hi ha d'haver una guerra per poder lluitar. Els nostres drets com a persones volem defensar.
Pel següent programa, què ens toca, Ricard? Anem a la muntanya o ens explicaràs alguna curiositat de Vilamajor?
Anem a la muntanya. Vindrà en Tino a explicar-nos l'última excursió que ha fet. I això serà després del balanç de la Rebeca, oi?
Sí, de fet ja tenim el vilamajorí convidat. I Rebe, tu ja tens a punt les espurnes?
I tant, recomanaré un llibre increïble de l'escriptora que entrevistaràs aquest mes.
I mireu, us agrada...
L'Ànima dels Llibres, el programa de llibres de Ràdio Vilamajor.
I la Carme, al final, podrà participar d'alguna manera?
El tercer dilluns de cada mes?
En directe, de 9 a 10 del vespre.
Perquè a Ràdio Vilamajor...
Som el que tens!
Recerca, aquest món se'n va a la merda. Ho vols ignorar, però et pots atrapar. Pobresa, gent sense treball. Guerres... Estem caient molt avall, buscant l'oportunitat.
Arrenquem la segona part del programa d'avui, dedicat a la lluita contra el canvi climàtic. i ho fem amb un reportatge que han fet els companys Àfrica, Joel, Izan i Marc, on ens parlen de coses que podem fer a nivell individual per frenar l'imparable canvi climàtic.
El reportatge de la setmana.
Individual per reduir el canvi climàtic? Per a reduir-lo no cal ser una persona amb poder, simplement has de tenir la voluntat per ajudar el planeta. Per tal de fer-ho, hauríem d'intentar, per exemple, reciclar, reutilitzar objectes, desconnectar aparells que no s'utilitzin i apostar per operadors elèctrics que fomentin les energies renovables.
Des de la Generalitat de Catalunya es vol millorar les taxes de reciclatge. Es passarà casa per casa a buscar les escombraries, però també s'hi han de comprometre tots els habitants. Contra els discursos que neguen aquesta realitat o bé que la minimitzen perquè creuen que la ciència farà possible que la humanitat s'hi adapti sense cap terrabastall, hi ha mesures concretes del dia a dia que tothom pot posar en pràctica per reduir la seva empremta ecològica.
Vint coses que pots fer tu contra el canvi climàtic.
1.
Rebutjar bosses de plàstic a l'hora d'anar a comprar.
Comprar aliments mínimament envasats i reduir la utilització de paper d'alumini.
2.
Utilitzar els contenidors urbans per reciclar paper, vidre i plàstic.
Reciclar no només evita la destrucció del medi ambient, també redueix els costos.
3.
Utilitzar els bombers per millorar la qualitat del reciclatge.
Les piles, les bombetes i l'oli de cuina usat són tres productes molt contaminants.
4.
Reutilitzar, reparar i adaptar objectes abans de llançar-los.
D'aquesta manera estalviem recursos i energia.
5.
Separar la matèria orgànica o, si és possible, fer compost.
La matèria orgànica en descomposició provoca l'emissió de gasos contaminants i genera lixiviats, un líquid molt contaminant.
6.
Aïllar finestres i portes per augmentar l'eficiència energètica.
Un habitatge pot estalviar un 30% de l'energia amb un bon aïllament tèrmic.
7.
Ajustar la temperatura de la calefacció i de l'aire condicionat.
Per cada grau que baixa el termostat, s'estalvia un 8% d'energia.
8.
Substituir els electrodomèstics per d'altres més eficients.
Fixar-se en el consum energètic dels electrodomèstics a l'hora de comprar-ne un pot representar un estalvi important.
9.
Desconnectar del tot els aparells electrònics quan no s'utilitzen.
Quan els electrodomèstics estan connectats i no s'utilitzen, segueixen consumint energia.
10.
Posar a bullir l'aigua justa i utilitzar tapadores per escalfar-la abans.
Fer servir aigua calenta multiplica per 4 o 5 el seu preu.
11.
Reduir el consum d'aigua, un terç del seu consum se'n va pel vàter.
El lavabo és el lloc on s'originen dues terceres parts del consum domèstic d'aigua.
12.
Reaprofitar l'aigua de la pluja per rentar el cotxe o regar les plantes.
Una opció idònia per regar els jardins o rentar el cotxe.
13.
Apagar els llums quan no calen i renovar les bombetes.
Prop del 100% de l'energia consumida a casa té a veure amb la il·luminació.
14.
Apostar per operadors elèctrics que fomentin les energies renovables.
Augmentar la generació d'energia neta sense emissions és una aposta de futur que no tindrà aturador.
15.
Estendre l'aire lliure i rentar la roba a baixa temperatura.
Aproximadament el 85% de l'energia que consumeix una rentadora la utilitza per escalfar l'aigua.
16.
Menjar menys carn. La ramaderia és un dels principals contaminants.
El procés digestiu dels remugants genera una gran quantitat de metà, un gas més contaminant que el CO2.
17.
Consumir més productes de temporada i de quilòmetre zero.
Està científicament comprovat que els aliments de quilòmetre zero són més sans i porten menys químics.
18.
Escollir aliments ecològics i evitar el menjar processat.
Els aliments ecològics garanteixen un equilibri futur de la cadena alimentària.
19.
Beure aigua embotellada amb moderació.
L'aigua de l'aixeta és fins a 500 vegades més barata i compleix els mateixos estàndards de qualitat.
I 20.
Plantar arbres i extremar la precaució per evitar incendis.
Cal assegurar una gestió forestal correcta que preservi el millor funcionament possible d'aquests pulmons verds.
Ja no tenim temps per perdre. El canvi climàtic ha arribat per quedar-se.
Comença la teva lluita individual contra el canvi climàtic seguint les 20 recomanacions que acabem de repassar.
Moltes gràcies, companys, per aquest reportatge tan didàctic i pedagògic que ens heu fet aquesta setmana. Ara és el torn de repassar la lluita contra el canvi climàtic en xifres. I per això ens acompanyen doncs els redactors del programa, l'Ariel i l'Andoni. Com esteu?
Molt bé.
Molt bé.
Nosaltres portem la lluita del canvi climàtic en xifres, com deies abans.
Hem fet una enquesta amb una gran mostra de gent i hem tret les conclusions que acostareu tot seguit.
Lluitar contra el canvi climàtic és una feina que hem de fer entre tots, començant pels governs i les institucions, però també hi podem fer molt a nivell individual.
El 100% dels catalans assegura que recicla a casa.
Mentre que un 71% ja s'ha adaptat a anar a comprar amb bosses reutilitzables i per tant rebutja les bosses de plàstic.
Encara falta molta feina per fer que la conscienciació de l'ús de l'aigua, ja que només un 42,86% de la població vigila amb la quantitat d'aigua que gasta a l'hora de dutxar-se.
El mateix passa amb els llums. Només un 28% assegura tancar els llums quan no els necessita encès.
Encara hi ha poca consciència de la importància de consumir productes de quilòmetre zero. Un 0% es fixa d'on són els productes que compra.
En canvi, un 57,14% diu prioritzar el transport públic abans que el vehicle particular.
Un 100% assegura respectar la natura i els animals, però només un 0% recull les deixalleries que es troba al terra.
I arriba el plat fort del dia, el que tots segur que estàveu esperant. Tenim moltes ganes de saludar el nostre convidat d'avui, l'Adrià Bas.
Què tal? Bon dia, com esteu?
L'entrevista.
Bon dia, com ja ha anunciat la Rebeca, avui ens acompanya el periodista Adrià Bas. Va ser membre de l'equip del programa Solidaris de Catalunya Ràdio durant 10 anys, els dos últims com a presentador. Ha estat ponent i presentador de desenes d'actes relacionats amb el desenvolupament social i ha freqüentat el Parlament Europeu.
A banda de ser un expert periodista, és un gran coneixedor de la cooperació, la pau, els drets humans i els moviments socials. Actualment és guionista del programa Preguntes Freqüents de TV3, que presenta i dirigeix la Cristina Puig.
Amb ell parlarem sobre com afecta o afectarà el canvi climàtic amb les persones, ja que està previst que el 2050 hi haurà 250 milions de migrants climàtics. Adrià Bas, bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Què tal? Bon dia, com esteu? Gràcies per convidar-me.
L'alimentació.
Creus que l'augment de les temperatures provocarà canvis en la nostra alimentació?
Sí, segurament sí, això diuen tots els experts, perquè amb l'augment de les temperatures canviaran els cultius. I si canvien els cultius i si canvia la manera de funcionar de la natura, és evident que canviarà la forma en què ens alimentem, perquè no disposarem del mateix aliment que teníem fins ara. L'escalfament global està afectant a les espècies marines, a les que viuen al mar, de les que pesquem i mengem. Està afectant també a les abelles. Sense les abelles al món, la humanitat no existiria, perquè a banda de pol·linitzar i de ser les causants o les que provoquen doncs, el creixement de les flors i de les plantes que consumim per menjar, també són les responsables de que els arbres tinguin la salut que tenen i amb els arbres hi ha l'oxigen i el que nosaltres respirem. Per tant, és evident que sí, que en això canviarà la nostra alimentació i n'haurem de ser molt conscients.
I haurem de deixar de pensar en l'alimentació tal i com la coneixem avui en dia?
Ja ho estem fent, de fet. Des del moment en què la revolució industrial va facilitar que tu te'n vagis al supermercat i puguis comprar un pit de pollastre que ve envasat, tu no has vist aquest pollastre com l'han criat, no és com quan el tenies a casa i el criaves i el mataves per consumir... Tu no saps què menja aquell pollastre, no saps si aquell pollastre ha patit o no ha patit. Tot això va provocar canvis, sobretot en el comportament, i ara hi ha l'altra banda, que és aquella en la que prenem una mica més de consciència de tot això, ens tornem més conscients, ens fem més ecològics, volem respectar aquest mateix pollastre, volem que tingui una vida digna, tot i que després ens el menjarem igualment, i tot i així el comportament a l'hora de menjar segueix sent el mateix. No sabeu la quantitat de tones d'aliment que es tiren al cap del dia en una ciutat com qualsevol de les nostres. I això no pot ser sostenible de cap manera i això a la llarga acabarà afectant a la forma com mengem. És a dir, que segurament haurem d'intentar evitar l'alimentació industrial massiva perquè si no ho fem de manera conscient ho haurem d'acabar fent per força.
Per què és recomanable consumir productes de quilòmetre zero?
Per moltes coses. I us ho posaré amb un exemple. Vosaltres ara aneu a la fruiteria i veieu unes cireres que són estupendes, que són precioses, que són vermelles i grosses i que venen molt de gust només per la vista. Aquelles cireres que hi ha ara a la botiga no són de Catalunya, no són collides a casa, perquè no és època de cireres, aquí encara falta un mes, dos mesos per tenir les cireres de veritat. Aquesta cirera que ara podem comprar ve de Xile. Xile és a 12.000 quilòmetres de distància de Catalunya. Perquè aquesta cirera de Xile arribi aquí i tu la puguis menjar a casa teva, ha hagut de passar, des de que la van collir fins que va arribar a casa teva, doncs camions, cambres frigorífiques, transport en avió, ha hagut de passar per tot un procés d'elements que fomenten la contaminació. Els avions contaminen, els camions contaminen, les cambres de refrigeració també emeten gasos hivernacle i, per tant, no és sostenible que vulguem menjar una cirera de Xile al mes de maig, com estem ara, quan en realitat la cirera l'hauríem de menjar només a l'estiu, que és quan aquí la podem collir. Per tant, és molt més fàcil, o és molt més sa, és molt més lògic consumir producte de temporada, el que es pot collir aquí. L'agricultura a Catalunya, per sort, doncs és molt variada i és molt completa, tenim de tot. I després hi ha un altre factor, el factor econòmic. Aquesta cirera que tu compres, que et val, no ho sé, 2 euros al quilo, ara el preu us el dic per dir, la majoria d'aquests diners, d'aquests 2 euros, van per pagar tota aquesta cadena de transport. L'agricultor de Xile segurament n'ha cobrat molt poca quantitat. I tota la despesa s'ha gastat en l'avió, en la cambra frigorífica, en el senyor que l'ha portada i en el senyor que la ven. Llavors, és molt més lògic fer quilòmetre zero, perquè probablement l'agricultor a qui tu li compris, o la persona a qui tu li compris la cirera, si no és directament el mateix pagès que l'ha collida, com a mínim la cadena d'intermediaris és més curta i, per tant, l'agricultor potser s'hi pot guanyar una mica més de diners.
Podem prendre algunes mesures a nivell individual pel que fa a l'alimentació?
Moltes i molt bones, i algunes d'elles les heu explicades en el reportatge que jo he sentit fa una estona quan arribava aquí a la ràdio. Consumir quilòmetre zero, segur. Intentar evitar la despesa massiva de plàstics. Quan aneu a comprar, si podeu comprar a granel, que vol dir comprar amb una bossa de paper, o comprar a pes sense haver de comprar envasats, que quan arribes a casa tots són safates de plàstic, de Porexpan, caixes de cartró. Si podem evitar tot això, ja són petites mesures individuals que entre tots doncs poden afavorir a que la cosa sigui millor o que almenys no sigui tan dramàtica.
La salut.
Tu creus que la gent pot arribar a morir per culpa del canvi climàtic?
Segurament, sí. De fet, definitivament sí. El canvi climàtic augmenta les temperatures i amb l'augment de les temperatures, d'entrada, hi ha més risc d'agafar segons quines malalties. En països en vies de desenvolupament, com ara l'Àfrica, com ara zones de Llatinoamèrica o del Pacífic o del sud-est de l'Àsia, l'augment de les temperatures provoca malalties de l'estil diarrees molt fortes, de l'estil febres tifoidees. L'augment de les temperatures també genera més mosquits, que els mosquits són molt propensos a transferir malalties, amb la qual és evident que sí. I a més, hi ha una altra causa que la gent no n'és prou conscient. Amb l'augment de les temperatures també augmenten les malalties del cor i les malalties respiratòries. Per tant, persones febles amb la salut molt tova, com ara, per exemple, els nens o les persones molt grans, poden tenir molts problemes de salut perquè no poden respirar bé, perquè tenen asma, perquè poden patir del cor, etc, etc.
I afecta els animals al canvi climàtic?
També, abans us ho deia, les abelles. Hi ha un problema molt greu, ara se'n parla moltíssim i no a qualsevol lloc, a tot arreu. No a llocs concrets, vull dir. Europa té un gran problema amb la població d'abelles. Les estan intentant repoblar perquè les abelles, degut als gasos que emetem els humans amb la indústria, amb els vehicles, amb els avions, etc, etc, aquestes abelles s'estan morint. I si les abelles desapareixen del món, desapareixerem nosaltres al darrere. Trigarem molt poc, trigarem més o menys, però ens acabarà afectant directament. I altres animals, el que us deia, el fons marí també s'està veient afectat per l'escalfament global. Hi ha espècies de peixos doncs, que estan desapareguent degut a això, degut a que l'aigua del mar doncs, està pujant de temperatura i són peixos preparats per aigües més fredes. O animals que, degut a que la seva zona en el seu hàbitat natural ha pujat la temperatura, han volgut emigrar cap a altres zones i amb aquest canvi d'ubicació, com que no han trobat l'aliment que habitualment els acostuma a anar bé, perquè allà on són en el lloc nou ja no hi ha aquell mateix aliment, doncs també s'estan veient afectats. Per tant, sí, els animals igual que nosaltres.
Els refugiats climàtics.
Avui en dia coneixem els refugiats de guerra, que són les persones que s'han vist obligades a marxar de casa per no morir sota les bombes. Però el 2050 es preveu que hi haurà 250 milions de persones refugiades climàtiques. Què vol dir aquest terme?
Doncs és molt senzill d'entendre. Quan hi ha regions del món que es veuen molt afectades pel canvi climàtic, molt afectades pels desastres naturals, que molts d'aquests desastres naturals, terratrèmols, huracans, tempestes molt fortes, venen provocats doncs, per això, pel comportament dels humans en el medi ambient, quan aquestes persones es veuen afectades i no poden desenvolupar una vida normal en el seu territori, com allò que us deia abans dels animals, doncs intenten buscar una millor vida en una altra zona i, per tant, marxen de casa seva per força, forçats, perquè si tot estigués bé no marxarien.
A quanta gent pot afectar? I quines zones del món podrien ser les primeres perjudiciades pel canvi climàtic?
Ara mateix es calcula que al món hi ha 65 milions de persones que s'han vist obligades a marxar de casa seva degut al canvi climàtic, a l'augment de les temperatures, degut als terratrèmols, degut als huracans, degut a la deforestació, que vol dir tots aquests boscos que l'home ha talat per negoci, per fer fusta o per talar un bosc i plantar-hi cultius per l'agroindústria, cultius massius, doncs tota aquesta gent que ja no pot sembrar o que ja no pot viure de la terra com vivia abans ha hagut de canviar de lloc. Doncs són 65 milions de persones en aquests moments que els passa això, especialment en països de la zona del Carib, de la zona del Pacífic, a l'Àfrica Meridional, a tota la zona del desert del Sàhara, per exemple, en les repúbliques centreafricanes diverses que hi ha per allà, i a la zona de l'Índic també, al sud-est asiàtic.
Si els refugiats de guerra no els deixen entrar, què passarà quan hi hagi milers i milers de refugiats climàtics?
Doncs aquesta pregunta no és gens tonta, és una pregunta molt interessant, perquè ara mateix, segons la Convenció de Ginebra, que és la que regula els refugiats, el que dona els drets i deures de les persones refugiades, no contempla els refugiats climàtics. La Convenció de Ginebra només contempla els refugiats per causes polítiques i s'obliden que el canvi climàtic ho és, existeix, per decisions polítiques. Per tant, un refugiat climàtic també hauria de ser inclòs en la Convenció de Ginebra, i ara mateix hi ha molta gent que quan canvia de país no pot demanar el seu estatus de refugiat. Ser refugiat vol dir que a tu t'ho reconeixen. No és com si ara vosaltres canvieu de país i aneu per feina, vosaltres haureu volgut canviar de país perquè aneu a buscar una millor feina, perquè aneu a estudiar, pel que sigui. Una persona que es veu obligada a marxar de país, del seu país, a anar a un altre per força, necessita que li reconeguin i, per tant, poder viure com un ciutadà més del nou país al que va a viure. Perquè això passi, t'han de donar un carnet d'identitat com el que teniu aquí, doncs el que se'n diu un permís de residència o un carnet de refugiat. Doncs els refugiats polítics poden assolir aquest estatus, poden tenir aquest carnet, després de fer molts tràmits, i molts d'ells no ho aconsegueixen, però és que ara mateix els refugiats climàtics no poden, perquè no tenen reconegut aquest dret, i per tant s'han d'espavilar com poden. I en la majoria de casos els refugiats climàtics, també com els altres refugiats, marxen de casa seva per força i ho deixen tot enrere, per tant no tenen diners, no tenen recursos, i allà on siguin que vagin, el país que els aculli o el país on puguin aturar-se i descansar, no tindran res per tirar endavant. Per tant, és imprescindible que el refugi per raons climàtiques sigui reconegut també com ho és el polític.
Ha estat un autèntic plaer tenir l'Adrià Bas avui amb nosaltres. Esperem que us hagi agradat tant com a nosaltres aquesta conversa. Moltes gràcies, Adrià, per haver-nos acompanyat i fins ben aviat.
Gràcies a vosaltres, espero tornar molt aviat. Adéu-siau.
Adéu. Adéu.
dies de so, Jordi Saula. Els guions del butlletí, Yuri, Davinia, Nil i Toni. Al capdavant del reportatge, Joel, Ethan i Marc. A la redacció de l'entrevista, Alexandre i Clàudia. Els reporters, Aladín, Gerai, Pol López, Pol Saldanya, Andoni, Ariel, Guillem i Wiesel. Els comandaments, Antonio Ángulo i Alba Grifell. A la subdirecció, Àfrica. I qui us parla, Rebeca.
Fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat. Donem les gràcies a tots els col·laboradors que ens han ajudat a fer-ho possible. Us esperem el pròxim dimecres a Suma'ns, a Ràdio Vilamajor.
També ens podeu seguir a Instagram i Twitter, on us farem arribar les últimes notícies sobre el canvi climàtic i com lluitar contra aquest. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins una altra.